Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, què tal? Avui parlarem de la campanya que ha posat en marxa Càritas Diocesana per poder ajudar econòmicament els damnificats de València i d'altres poblacions afectades pels aiguats. Tindrem la directora de Càritas, Dolors Puigdevall. També conversarem amb Ramon Bassas, nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Amb ell tractarem de la mostra de cinema espiritual i també de tot el que fa referència a la Direcció General d'Afers Religiosos. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi. Benvinguts.
La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
Benvolguts i benvolgudes. L'Església ens convoca a viure aquest diumenge, el dia de l'Església Diocesana, altrament coneguda com a Jornada de Germanor. Una església de la qual formem part, que està feta de pedres vives, que som cadascun de nosaltres. Així Sant Pere escriu: "Vosaltres, com pedres vives, sou edificats per Déu com a temple de l'Esperit, perquè formeu una santa comunitat sacerdotal que ofereix víctimes espirituals agradables a Déu per l'Esperit." Formar part d'una comunitat vol dir sentir-se'n part integrant, conscients de la nostra responsabilitat vers ella, i alhora sentir el goig de formar-ne part. L'Església som tots i cadascun dels integrants del poble batejat, i l'Església té, per la seva mateixa naturalesa, vocació d'universalitat. Viure la nostra vocació de seguidors del Crist és ser corresponsables del caràcter missioner de l'Església. Nosaltres també som avui cridats per Crist a portar la bona nova a tots els homes i dones de bona voluntat i esmerçar-hi els recursos que calgui. Ho hem de viure amb la mateixa senzillesa que la comunitat apostòlica, en què la multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i cap d'ells no considerava com a propis els béns que posseïa, sinó que tot estava al servei de tots. Una realitat que feia exclamar a Sant Pau: "Les comunitats de Macedònia i d'Acaia van decidir de fer una col·lecta per ajudar els pobres que hi ha enmig del poble sant que viu a Jerusalem." Elles ho van decidir, sí, però és que hi tenien una obligació. Viure la nostra vocació de cristians dins de l'Església, a la qual hem estat incorporats pel baptisme, es correspon a l'amor que Crist ens ha mostrat, un amor fins a l'extrem de donar la seva vida per nosaltres. La vida té ple sentit vivint-la des de la fe. Si Déu ens ha creat per amor i ens ha cridat a una missió, nosaltres hem de ser transmissors d'aquest amor i fer-lo arribar fonamentalment als qui més el necessiten, als qui no tenen allò necessari per viure. La fe és indestriable de la caritat i ambdues no es poden viure sense l'esperança. A les portes de l'any jubilar 2025, ens cal ser missatgers d'esperança enmig d'un món on el soroll ensordeix i malda perquè no escoltem la veu de Déu que ens crida a viure la nostra fe en germanor i solidaritat. Escriu el Papa Francesc en la butlla de convocatòria de l'any jubilar que estem cridats a ser signes tangibles d'esperança per a tants germans i germanes que viuen en condicions de penúria. Aquesta jornada d'avui ens convida a viure la solidaritat entre germans, solidaritat amb la mateixa Església Diocesana i les seves necessitats, germanor a la fi, entre tots els creients. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
Càritas Diocesana de Girona ha activat una campanya per respondre a l'emergència provocada per les greus inundacions al País Valencià i també a altres zones com a Letur, a la província d'Albacete. Parlem amb Dolors Puigdevall, que és directora de Càritas Diocesana. Bon dia, Dolors.
Bon dia, bon dia.
Bé, des de fa uns dies s'ha obert aquest compte corrent i també un bizum per recollir diners, no?
Sí, quan hi ha una emergència, en aquest cas natural, sempre sigui allà on sigui, des de Càritas Espanyola, des de Càritas Internacional, des de Càritas, les Càritas Diocesanes, sabem que primer el més convenient és traslladar aquest gest que tots d'ajuda a nivell econòmic, perquè per poder enviar directament a la Càritas local que està treballant in situ, que en aquest cas és Càritas València o a la FETE, i ells els permet fer la despesa necessària per cobrir les primeres necessitats.
Per tant, sempre per tant, és millor, Dolors, diners sí. que aliments, eh?
Sí, o sigui, ja és com una norma de Càritas que en un moment determinat va veure que era millor que Càritas, davant d'una emergència, sobretot aquestes que són per fenòmens naturals, poguéssim recollir els diners, o sigui, les ajudes econòmiques, per fer arribar a la Càritas, que coordina localment la gestió de les donacions o la gestió de l'ajuda directa in situ. Per tant, veiem que la via més eficient, en vez de fer recollides o sortir grups de voluntariat des d'aquí, perquè després la distribució allà, els primers dies ja ho deien, hi ha unes dificultats de desplaçament. Per tant, ells fan la despesa necessària, el que veuen per cobrir les primeres necessitats. En aquest cas, València.
També esteu treballant amb l'atur, amb la Càritas d'Albacete.
Sí, sí, les dues Càritas. Però ara, en un principi, la magnitud, deixa-m'ho dir així, de València sobrepassa, diguéssim, amb Càritas d'Albacete, En principi, ara ens dirigim a València.
Dintre d'uns moments donarem el número de Bizum i el compte de Càritas el poden trobar en el full parroquial que surt i també a la pàgina web. A la pàgina web de Càritas Diocesana de Girona.
Que ho busquin, està oberta l'emergència.
Que ho busquin en el buscador. Càritas Diocesana de Girona. Sí. Bé, de moment, Dolors, quina ha estat la rebuda? Se sap ja com ha estat la rebuda?
Nosaltres, com a entitat, perquè no volem fer ball de xifres i ningú de moment els ha fet, però només podem dir que en aquests sis dies que està oberta l'emergència, Càritas Diocesana de Girona ha tingut una resposta molt alta, que han estat enviats els diners, els que hem tingut fins ara, en aquesta crida que hem fet. Realment cal agrair, i ja hem enviat un primer correu en els primers contactes que nosaltres ja com a Càritas Diocesana tenim, perquè els hi vàrem recordar, que els hi hem dit a nivell particular, escolteu, gràcies per aquest primer gest. Sabem, de totes maneres, que no... O sigui, ara és el primer gest, però sabem que aquesta emergència durarà uns mesos, perquè la magnitud que ha estat agafant a mida que s'han anat sabent més notícies, és la magnitud de la tragèdia, diguéssim, és grossa.
El número de Bizum és el 01580. Repeteixo, 01580. Bizum...
Per tant, des de Càritas Diocesana donem les gràcies a totes les persones que ja s'han adreçat a Càritas Diocesana per fer les seves aportacions.
Repeteixo, Bizum 01580, indicant inundacions. Gràcies, Dolors Puigdevall, que vagi bé aquesta iniciativa.
Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Del 15 al 20 de novembre es du a terme la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya en diferents poblacions del país. Pel·lícules relacionades amb valors religiosos i espirituals es projecten en diferents sales de cinema de Catalunya. Avui parlarem d'aquesta mostra i d'altres temes amb el director de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, el senyor Ramon Bassas. Bon dia, senyor Bassas, gràcies per estar avui amb nosaltres. Bé, en primer lloc, felicitats pel nou càrrec que ocupa des del mes de setembre. Parlem, de moment, d'aquesta mostra de cinema d'enguany. Com la definiria, la d'aquest 2024?
És una mostra que té més presència territorial. És una mostra que no es fa en un cine i prou, sinó que es fa a molts llocs. Per exemple, vam començar amb un cicle fa uns dies a la Filmoteca de Catalunya d'un autor que es diu Ermanno Olmi, un senyor italià que va fer una sèrie de pel·lícules d'un cert caràcter espiritual, per entendre'ns, no? I després continua amb molts altres cines de Catalunya, i que aquest any ha incrementat el nombre de poblacions al qual es fa. Per tant, sembla que això és una taca d'oli que es va estenent. I també incorporem, a banda d'altres programes, per exemple, es fan programes a presons o centres juvenils també, vull dir que es fan llocs molt inversemblants, però perquè arribi una mica a tot arreu. I aquest any també es presenta una sèrie de televisió que fan les televisions locals sobre els pastorets, què hi ha al darrere dels pastorets, no? Amb la idea també de buscar, que és una mica la línia general de la mostra, darrere les expressions de fílmiques, quin és el pàlpit espiritual que ens preocupen els éssers humans, no? I per què ens aboquem una vida espiritual? Ens aboquem perquè hi ha una sèrie de situacions quotidianes, a vegades més simbòliques, com en el cas de la cultura popular, però a vegades més concretes, com el cas d'algunes de les històries que s'expliquen, que ens remeten a aquesta necessitat humana universal d'anar més enllà de lo que veus, per entendre'ns, i de captar la profunditat del moment que vius, no? I això és el que bàsicament pretén la mostra i amb aquestes novetats que acabo d'explicar.
Aquí a la diòcesi de Girona es projectaran pel·lícules a Salt, Figueres, Olot, Calella, Joanetes, Blanes, Girona i Sant Feliu de Guíxols. N'anirem informant en el nostre programa de ràdio, a l'apartat d'agenda. Hi ha alguna pel·lícula que destacaria per damunt d'alguna altra?
Bueno, hi ha una que mostra tot un tema molt, molt punyent, molt actual, que és la qüestió de la immigració, no? De com es viu tot el procés d'arribar fins a Occident, fins a les nostres costes, no? Per part d'una persona, diguéssim, que ve de l'Àfrica, que es diu Io Capitano, que és italiana, i que és potser una de les més interessants, perquè realment n'hi ha moltes, i potser també de Ermanno Olmi, La llegenda de Sant Badador, no? que és una pel·lícula que jo vaig veure quan es va estrenar fa bastant de temps, i que adapta una novel·la de Joseph Roth, un senyor que li donen 200 euros per donar a la Mare de Déu, se'ls va gastant, però els va recuperant gràcies a la solidaritat humana, no?
Molt bé. Parlem, si li sembla, a senyor Ramon Bassas, ja d'aquest càrrec que ocupa vostè. Sí. En què consisteix la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat? Què fa?
És un organisme que va crear la Generalitat fa 20 i escaig anys, que ha passat per tots els governs i tots l'han respectat, que bàsicament serveix primer per atendre les diferents confessions religioses, cada any hi ha més, no? Al nostre país, davant de l'administració i davant de la necessitat de garantir la llibertat religiosa i, per tant, el lliure funcionament d'aquestes confessions, des de la catòlica, que és la majoritària, fins a les més minoritàries, i d'altra banda reflexionar sobre el fet religiós, sobre com és, com s'està produint aquest fet a Catalunya, quins són els centres de culte que hi ha, què és el que pensa la gent, com es pot afrontar les diferents polítiques en diferents àmbits de la vida, les presons, les escoles, els serveis socials, tota aquesta reflexió i acció que cal fer al voltant del món religiós. En definitiva, és agafar totes aquestes possibilitats, diguem-ne, i explotar-les des de la mirada de l'administració, que bàsicament el que ha de fer és garantir el dret a l'accés a les necessitats religioses i espirituals dels ciutadans.
Quins reptes es proposa?
Crec que hem de pensar sobretot en aquest últim tema, no? Jo crec que hi ha una bona relació amb el conjunt d'entitats religioses, que està ja, ja dic, molt consolidat i tira endavant, i que ara cal fer moltes coses, però que està molt ben encaminat. I després tot aquest altre aspecte, no? De com es pot garantir el dret en diferents àmbits de la vida de les persones. Sobre això hi ha molta cosa feta, d'estudis, guies, etc. Però probablement cal fer un impuls més actiu, no? Més proactiu. Això, per exemple, als hospitals, no? Aquí a Girona, a més, tenim un excel·lent servei d'assistència religiosa catòlica als hospitals, per exemple, i no només és catòlica, però en aquest cas el que conec és el de l'Hospital de Girona, que funciona molt bé, i però que necessita una relació més estable, més diguéssim, més profunda, i estem treballant, per exemple, en aquest tema, no? Treballar tots aquests altres aspectes que em semblen interessants i que ja dic, la direcció hi havia reflexionat anteriorment i ara el que vull fer doncs, és ser una mica més proactiu a l'hora de portar-ho a terme.
Bé, actualment, gràcies a la immigració, el nostre país gaudeix d'una gran diversitat religiosa. Com ho valora vostè?
Bueno, no és només gràcies a la immigració. També, és a dir, el fet migratori ha fet que la gent es porta la religió a sobre. I la religió, que és un aspecte fonamental de la gent i de la identitat de les persones, etc., que permet una relació íntima el més profund, té diferents, diguéssim, sortides, diferents instruments culturals, que és el com ho veiem en diferents llocs. De fet, no dic que pretenguin sigui el mateix, però sí que busquen per allà mateix, no? I això es dona en el fet migratori, però també es dona perquè hi ha una certa crisi de la religió institucionalitzada, no? Un cert canvi. Més que crisi, penso en un procés de transformació, no? I això vol dir que la gent busca, però que no acaba de trobar en les religions, diguéssim, tradicionals, moltes vegades el que busca. I això fa que surtin coses noves o s'agafin a tradicions que no són estrictament les habituals, no? Per tant, hi ha una qüestió d'una banda migratòria, però també hi ha aquest altre fet de gent que va a la recerca de sentit a la seva vida i que el busca més enllà de l'oferta que les tradicions han donat habitualment aquí a Catalunya.
Catalunya, durant molt de temps, ha begut molt del cristianisme. Mm. Amb les noves creences, noves religions, creu que els cristians i els catòlics en concret hem sabut rebre correctament aquesta nova diversitat?
A mi em sembla que generalment sí. Hi ha alguns casos que no, eh? Hi ha alguns casos que encara de ressentiment, o de mirar-se de reull, no? De dir, bueno, aquests són els seus, ja s'espavilaran, no? Però en general hi ha una actitud de respecte, em sembla a mi, de bona convivència. La mostra és que hi ha moltes iniciatives de diàleg interreligiós, és a dir, o com a mínim de mostra de la diversitat religiosa, no? I això moltes vegades prové del món catòlic, a vegades del món catòlic de base, no? Que s'organitza, munta associacions, històries, però funciona bastant bé, i això denota que hi ha una certa capacitat del món catòlic, en concret, per adaptar-se. Fet catòlicos, que és d'on ve la paraula catòlic, en grec vol dir universal. Per tant, aquesta mirada a la diversitat universal forma part, de fet, de la tradició catòlica, no? Hi ha tot aquest procés d'inculturació, per exemple, que l'Església admet com s'ha d'implantar en el món. I això vol dir un respecte a la cultura. I a vegades aquest respecte és a la religió de l'altre lloc. El que passa que l'experiència no sempre va per aquí, no? I estem, Europa està plena de guerres de religions o de guerres en les quals la religió busquen en la religió la seva legitimitat. El cas més proper és o la guerra d'Israel contra Hamas, o una mica més lluny, la guerra dels Balcans, per exemple, que són guerres típiques en les quals conflictes polítics busquen la legitimitat de la religió per poder-se, diguéssim, homogeneïtzar en el territori, no? Això és un perill perquè el primer que rep és la religió, perquè no és per això que està feta, no? I per tant, aquest procés es dona. Com que es dona, hem de treballar per l'altre, no? Però l'altre jo vull enfatitzar que és propi de la tradició catòlica, el veure l'altre com algú al qual no has d'anar a convèncer de res, sinó en el cas de dialogar i has de buscar conjuntament aquells valors que t'uneixen a ell, no? De fet, el cristianisme és la gran religió de l'altre, no? De l'alteritat, no? Allò de la Gènesi que Déu li diu a Caïm, on és el teu germà? No? Doncs el teu germà avui té expressions culturals i religioses diferents i es tracta de saber conviure i treure el millor d'això. I em sembla que hi ha molta gent dedicada a aquest tema i jo amb això soc optimista.
Bé, ara li anava a preguntar què aportava, no?, la diversitat de religions en un país, més o menys m'ho acaba de dir.
Bueno, no, aporta... Hi ha una cosa molt... Nosaltres, en el govern aquest que m'he incorporat, diguéssim, tenim un lema que és el govern de tothom, no? En la idea aquesta de que ningú s'ha de sentir al marge del projecte de país. Parli el que parli, tingui la religió que tingui, vingui d'on vingui. Hem de construir un projecte de país integrador en el que hi hagi tothom. Per què? Perquè el que salva un país són els vincles. I els vincles es fan entre persones diferents. No només els vincles familiars, els vincles dels meus amics, sinó els vincles aquells que no acabo d'entendre, aquells que són diferents a mi. I això salva un país. Això el fa més fort, també. El fa més capaç de produir sinergies, més capaç d'evitar conflictes o d'evitar que els conflictes s'enquistin i puguin trobar vies de solució. Per tant, em sembla molt interessant que la religió, que defineix aquestes diferències, perquè estem parlant de diversitat religiosa, es posi sobre la taula com un element més a vincular l'un de l'altre, no? I en aquest sentit em sembla que tant el lliure exercici de la llibertat religiosa, que per cert és un dels símptomes de si un país és prou democràtic i avançat o no, es traslladi també en la idea d'establir uns vincles entre els diferents confessions religioses.
Per tant, cal tenir més coneixement, no?, de les religions en general, no només quedar-se amb la pròpia.
Sí, i de la pròpia també, perquè estem en un procés, he dit abans, de transformació de fet religiós. Un dels elements d'aquesta transformació és la crisi de la transmissió, especialment en el món cristià, no? I això vol dir que això, hi ha generacions avui senceres amb menys cultura religiosa, pel que sigui. És a dir, ara no anirem a posar el dit a assenyalar res, perquè jo crec que és un procés també bastant global, però es produeix aquesta qüestió. Llavors, això és un problema perquè no podem llegir el nostre entorn si no tenim coneixement del fet religiós. I després s'hi afegeix, per complicar-ho una mica més, el tema de que això és divers, no? I que hi ha altres expressions religioses, algunes, com dius, noves, però altres d'una novetat interrompuda, perquè l'islam o el judaïsme estaven presents a Catalunya, de fet aquí a Girona, no? Hi ha el call jueu durant la mitjana, després se'ls va expulsar i després han tornat, però ja fa molt de temps que estan aquí. Per tant, tampoc és ben bé nou, però això és una realitat que està creixent, que està aquí i que és importantíssim que coneixem. El que no coneixem tendim a posar-hi un prejudici. I els prejudicis són injustos sempre, no? I per tant, conèixer ens fa més intel·ligents, però també ens fa més lliures, no? I això ho hem de aprofitar.
Què li diria a aquella persona que no considera que la religió formi part de la seva vida?
Bueno, pot ser que no formi part de la seva vida. Primer els he de respectar. O sigui, cadascú se sap lo seu, no? I hi ha una paràbola, sap greu que potser estic fent massa de capellà, no? Però hi ha una paràbola de l'Evangeli que explica Jesús d'aquells dos germans o dos fills que són un li encarreguen que vagi a treballar a la vinya, diu que sí i no hi va, i l'altre que diu que no és el que hi va, no? A vegades el que diu que no a la religió, a Déu, no? El que entenem per Déu, és el que acaba fent les coses que Déu vol, per entendre'ns. Per tant, des del punt de vista creient, com des del punt de vista no creient, s'ha de respectar el sí i el no davant del fet religiós, perquè és un procés que ha fet aquesta persona. I en qualsevol cas, el que hem de fer és que, tant si és que sí com si no, es garanteixi el dret d'aquesta persona a viure la seva expressió religiosa com cregui convenient, com cregui convenient, sempre i quan, òbviament, no ataqui altres drets, no? Jo crec que això, el primer de tot, és el respecte. I l'altra cosa és pensar que el fet religiós, explícit o implícit, és corrent a totes les èpoques i a totes les parts del món. Per tant, compta amb fer avaluacions molt ràpides sobre el fet religiós, sobre la seva extinció, per exemple, que una presumpció de la modernitat era que això de la religió desapareixeria. No ha desaparegut, per tant, no compta amb cantar les absoltes massa d'hora, perquè, ja dic, hi ha un pòsit de necessitat espiritual que troba la seva sortida en algunes religions, i a vegades en altres coses, i a vegades en més a saber en què, però que això és intrínsec i és una de les parts que defineix els éssers humans. Per tant, ho hem de respectar.
Doncs moltes gràcies, senyor Ramon Bassas, per estar avui amb nosaltres, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, i molt d'èxit en la seva nova tasca. Bé, després d'estar molts anys de cap de premsa a Fragmenta,
sí,
senyor, a l'editorial, sí, Fragmenta. Doncs bé,
sí, senyor, d'un lloc a l'altre, però vaja, hi ha una aire de família.
Molt bé, molt bé. Gràcies, que vagi molt bé.
A vostès.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge se celebra a totes les parròquies la Jornada de Germanor. La col·lecta que es du a terme serveix per contribuir econòmicament en el sosteniment de les activitats i despeses generals de l'Església Catòlica. També serveix per presentar l'exercici econòmic. El passat 2023, l'exercici va ser equilibrat amb prop de 13 milions i mig d'euros. Prop de la meitat dels ingressos provenen de les aportacions directes o indirectes dels mateixos fidels a través de col·lectes i de la creueta a la declaració de la renda. Les despeses es concreten d'aquesta manera: un 26% per les despeses de l'acció pastoral, un 20,95% per la conservació d'edificis, un 11,36% en retribucions i despeses del personal laic i un 8,91% per pagar el sou dels capellans, d'entre altres. Trobareu més informació en el full parroquial d'aquest diumenge que podeu recollir a la vostra parròquia o també el podeu descarregar, el full parroquial, a l'apartat d'actualitat del nostre web, www.bisbatgirona.cat. Anem a fer ara un repàs d'algunes de les activitats més importants a la nostra diòcesi. Aquest diumenge és la Festa de la Majestat de Beget, a 11:45 del migdia, cercavila, i a les 12, missa solemne, després sardanes. Festa de Sant Martí a Jafre, a les 12 del migdia, missa amb acompanyament d'orquestra. Se celebra també l'aplec de la Mare de Déu del Patrocini, patrona de Fenals d'Aro. Missa cantada a les 12 del migdia a l'antiga parròquia de Santa Maria de Fenals. Trobada Fem Comunitat, un espai per compartir vivències de fe, pregària, silenci i cants de teser. De 5 de la tarda a 7 del vespre al casal Bisbe Cartanyà de Girona. Dilluns que ve és la Festa de Sant Martí a l'ermita de Sant Martí de Santa Pau. Missa a les 12 del migdia. Dimarts que ve, dia 12, cadena de pregària per les vocacions. Es tracta que els fidels resin durant una hora per les vocacions. Per participar, cal enviar un correu electrònic a seminaridegirona@gmail.com. El pròxim dijous, mostra de cinema espiritual amb la projecció de la pel·lícula La flama que mai s'apaga, a les 7 del vespre a la sala d'actes del Centre Catòlic de Blanes. Divendres que ve, Com es fa una campana? És el títol de la conferència de Blai Siurana a les 6 de la tarda a la Catedral de Girona. Divendres que ve també hi ha una altra projecció en aquesta mostra de cinema espiritual, en aquest cas Perfected Days, a 4:45 de la tarda a la sala d'actes del Caixa Fòrum de Girona. I avancem, el dissabte de la setmana que ve, a plec de Sant Andreu del Coll, esmorzar a 11:15 del matí, a les 12 del migdia missa i després aperitiu. Recte final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 10 de novembre, amb nosaltres mossèn Enric Roure, que és el rector de la parròquia de Santa Maria de Blanes. Bon dia, mossèn Enric.
Bon dia, Àngel.
Quan vulguis.
Només Jesús va saber veure el valor del gest d'aquella dona, viuda i pobra, que va donar al temple una moneda ben petita, tot el que tenia. Normalment s'admira i es fan homenatges a la gent important, els potentats, que en general només donen allò que els sobra. En canvi, solem passar de llarg, on els veiem, davant d'aquells que ho donen tot. Ens cal aprendre a observar com Jesús, perquè hi ha molta bondat amagada molt a prop nostre. Sota la imatge negativa d'una persona hi pot haver un cor molt bo. Sort que Déu no jutja per les aparences, sinó pel que hi ha al fons del cor. Ara bé, no siguem tan il·lusos de pensar que podem enganyar-lo. Déu sap si li volem donar tot o només allò que ens sobra.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.